Notícies migdia. Cada dia, a la una de la tarda, tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM.
Molt bona tarda, benvinguts un dia més a l'informatiu de RAC 107, corresponent aquest dilluns, aquest 10 de març de 2025, amb tota l'actualitat de la jornada. Parlarem del passat 8 de març, del Dia Internacional de les Dones. A Parets han començat tota una àmplia programació d'activitats al llarg d'aquest març de dones i, sobretot, concentrat als actes principals aquest passat cap de setmana, aquest 8 de març, amb la Marxa Violeta i també la lectura del manifest. És un dels temes que parlarem avui al nostre informatiu. En tenim d'altres que tot seguit i en forma de titulars també us avancem.
Aquest és el sumari de l'informatiu.
Recordarem que aquest pròxim divendres es farà la gala del lliurament de l'entrega de les medalles de la Vila 2024. La paratana Inés Cor presenta el seu primer conte escrit i il·lustrat per ella mateixa. Una xerrada molt interessant aquesta setmana a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa, Nits Sostenibles, per parlar de la son. Totes aquestes notícies, juntament amb la resta de l'actualitat local, un cop d'ull també a l'actualitat de la comarca, la previsió meteorològica i l'apunt del dia, la curiositat de la jornada, que avui ens parlarà d'animals i en concret ens parlarà d'un animal que desapareix. Dol en el món animal, ja que es diu adeu aquest ocell al que ens referim, un ocell europeu amb la primera extinció global, conegut com el zarapito fi. En parlarem d'aquest ocell a part final del nostre informatiu com a nota curiosa del dia i després hi ha tota l'actualitat esportiva amb el resum del cap de setmana. Rebeu una salutació de qui us acompanya, qui us parla en nom dels serveis informatius de RAC 107, Rosa Díaz. Comencem.
RAC 107, serveis informatius. Un repàs de l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental.
Aquest passat dissabte, 8 de març, Parets del Vallès va organitzar un any més la Marxa Violeta, la caminada popular de 10 quilòmetres per la zona de Gallecs i per la Igualtat, una activitat més inclosa a l'agenda del Març de Dones. El Dia Internacional de la Dona, que se celebra cada 8 de març, commemora la lluita de les dones per la seva participació igualitària en la societat i el seu desenvolupament íntegre com a persona. Al migdia del passat dissabte, al casal de joves Cal Jardiner, es va fer la lectura del manifest institucional. Hem parlat amb l'alcalde del nostre municipi, en Francesc Juzgado, que ens parlava dels motius per celebrar cada any el 8 de març, Dia Internacional de les Dones.
Bé, doncs un any més celebrar Dia Internacional de les Dones i jo diria que un motiu encara més gran, seguir treballant per aquesta igualtat, per aquest feminisme, per aquests drets de les dones, però tal com està movent-se actualment la societat a nivell mundial, jo crec que encara té molt més motiu realitzar actes com el que avui realitzem aquí a Parets i que s'està realitzant arreu de tots els municipis, per lluitar, per treballar i per posar-nos al costat d'aquests drets de les dones. Per tant, encara molt més motiu amb aquesta societat reaccionària que s'està tornant i que tornen aquests valors reaccionaris que tindríem que haver erradicat ja.
Aquest 2025 és la 21a edició del Març de Dones, amb un ampli programa de diferents activitats per celebrar aquesta efemèride que té per objectiu sensibilitzar i prevenir la discriminació per raons de gènere al municipi. El missatge d'enguany és: la corresponsabilitat és cosa de tothom. La regidora d'Igualtat, Feminisme, LGTBI i Transversalitats a l'Ajuntament de Parets, Laura Lozano, ens parlava de la Marxa Violeta, que aquest any ha arribat a les 300 persones participants.
Bueno, la veritat que fem tot un seguit d'activitats contínuament i durant aquest mes de març li donem una empatzegada especial. Avui mateix estem aquí a la Marxa Violeta, que com cada any ens superem. Hem tingut 300 inscripcions en total. I bueno, avui tenim un plus afegit, que és que ha estat plovent tota la nit i tots els camins estaven molt enfangats, llavors han estat 10 quilòmetres aventurers però molt contentes i sempre agraïdes de la bona rebuda que tenim de tothom.
Recordem que aquest pròxim dissabte, dia 15 de març, es realitzarà l'Espai Campo Amor a la Sala Basar Cooperativa a partir de les 10 del matí amb una sessió de ioga a càrrec d'Helena Blesa. Les assistents gaudiran, a més de la sessió de ioga, d'un esmorzar, un taller anomenat Expandeix el teu plaer i redescobreix la teva sexualitat a càrrec d'Alba Povedano, psicòloga i sexòloga experta en educació sexual. Per acabar, el mateix dissabte, dia 15, l'activitat Art & Wine amb Cama Marlo. Les activitats estan adreçades a les dones i recordem que les places són limitades. L'endemà, diumenge 16 de març, al Teatre Can Rajoler, a quarts de 7 de la tarda, teatre amb la representació de Dones de Ràdio, dirigida per en Sergi Berbel i interpretada per Àngels Gunyalón, Sara Espígol i Sara Diego. La Sala Serra Cooperativa acollirà el divendres dia 21 de març el grup de suport mutu, la Dona Sàvia que soc, que la vergonya canviï de bàndol, un grup d'empoderament femení a través del Mindfulness amb Isabel Eril, que és psicòloga i professora de ioga. La plaça de la Vila serà el punt de trobada el dissabte 22 de març a partir de quarts de 12 del migdia fins la 1 amb un escape amb mirada feminista amb geolocalització, una activitat oberta a tota la ciutadania a càrrec de gaudir de contingut creatiu. També el mateix dissabte, però a quarts d'11 de la nit, la Sala Basar Cooperativa acollirà una nova sessió del Cafè Teatre dins aquest març de dones amb el monòleg antiracista i afrofeminista Humor Negre de Sari Vivanc. Destacar la presentació del curtmetratge, la corresponsabilitat és cosa de tothom, que comptarà amb testimonis de veïns i veïnes de Parets, una cinta que va sorgir d'un taller que es va realitzar al Casal de Joves de Cal Jardiner el passat mes d'octubre, on 7 persones voluntàries van reflexionar sobre la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, la cura dels éssers estimats, l'organització familiar o la càrrega mental dels cuidadors i cuidadores. Un vídeo on es recopilen aquestes reflexions, aquesta càpsula audiovisual forma part del projecte La corresponsabilitat és cosa de tothom, que està impulsat pel Consell Comarcal per sensibilitzar i promoure la corresponsabilitat dels homes en la cura de la infància i l'adolescència. El curtmetratge gravat a casa nostra es presentarà el dissabte 22 de març a la Sala Basar, coincidint amb l'espectacle del Cafè Teatre Humor Negre de Sari Vivanc. També es podrà veure durant el sopar de dones que es farà el 28 de març. El divendres 28 de març a la Sala Basar, l'escenari del sopar de dones també comptarà amb l'actuació Pates Arriba, de Gemma Almagro i Zascun Barbarie. Hi haurà ball amb DJ Trapella. El programa d'activitats acabarà el diumenge dia 30 de març, a 6:45 de la tarda al Teatre Can Rajoler amb el monòleg musical Artemis de Mireia Morera.
RAP 107, serveis informatius.
El pròxim divendres 14 de març a partir de 8:45 del vespre i al Teatre Can Rajoler es durà a terme la gala del lliurament de les medalles de la Vila 2024, reconeixement a la implicació dels guardonats en Parets. El ple municipal de l'Ajuntament ja va aprovar el passat mes de desembre les propostes per a les medalles de la Vila 2024, unes medalles que seran atorgades per l'Ajuntament de Parets cada 2 anys i ja ho fan des de l'any 2008 en reconeixement de les persones o col·lectius que han contribuït a l'enaltiment del municipi i a la seva projecció arreu i confereix a qui les obté el tractament de paratà o paratana il·lustre. A títol individual, en aquesta edició, la medalla de la Vila serà per al nedador paratà Miguel Luque, primer esportista espanyol en obtenir 8 medalles en 7 Jocs Paralímpics diferents. El bronze col·lectiu aconseguit a Atenes 2004, en relleus 4x50 estils, Luque suma a títol individual 2 ors a Sydney 2000, Atenes 2004, 3 plates a Londres 2012, a Rio 2016, a Tòquio 2020 i 2 bronzes a Pequín 2008 i París 2024. La medalla de la Vila a una entitat serà per a l'entitat Futbol Sala Parets, coincidint amb la celebració dels seus 50 anys. Actualment el Futbol Sala Parets compta amb un total de 187 jugadors i jugadores repartits en els seus 19 equips. El club té 16 equips federats, 3 dels quals són femenins. S'ha proposat la medalla per a una empresa, a l'empresa Recifarm, per la seva aposta pel municipi, amb més de 50 anys d'antiguitat implicada amb el creixement i la col·laboració amb Parets. La multinacional ha comptat amb el Servei Local d'Ocupació per cobrir les seves vacants a la plantilla. I a títol pòstum es lliurarà la medalla de la vila a Antoni Dalmau, regidor electe d'Urbanisme de l'Ajuntament de Parets, en la primera legislatura després de la dictadura del 1979 al 1985. Va formar part de la reforma de la plaça de la Vila. A més, era fundador i membre actiu de la colla dels gegants, grallers i bestiari de Parets. El lliurament d'aquestes distincions es va instituir l'any 2008. Fins a l'actualitat han estat guardonats amb les medalles de la Vila en Joan Clos, Pepe Ribas, Víctor Grífols, Eduard Serra, Josep Seguer, Joaquim Rodríguez, la família Feliu, Mercès Cardó, Jaume Enfruns, Llorenç Plantada, el Club Bàsquet Parets, el Club Futbol Parets, la Cooperativa La Progressiva, l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume, la Unió de Germandats de Previsió Social, Joan Jorquera, Maria Rosa Naki, la colla del Vall de Gitanes de Parets, en Pere Comas, Josep Maria Mauri, el Club Handbol Parets, Sergi Mingote, Xus Amolà, Diables Parets, l'empresa Freudenberg, i aquest 2024 les medalles de la Vila s'atorgaran aquest pròxim divendres a Miguel Luque, Antoni Dalmau, al Futbol Sala Parets i a l'empresa Recifarm.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
El pròxim dijous 13 de març, a partir de 4:45 de la tarda, hi ha la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxosa. La paretana Inés Cor presentarà el seu primer conte il·lustrat, Un elefant a casa. Primer conte escrit i il·lustrat per ella mateixa. És un conte destinat a la primera infància, als infants de 0 a 6 anys. Un llibre de prelectura amb lletra de pal. La tècnica que ha fet servir per a les il·lustracions ha estat l'aquarela. El conte té com a protagonista un elefant. Tot comença amb una nena que li diu a la seva mare que vol tenir un elefant a casa, però la mare no ho veu gens clar i li donarà les raons del per què no pot tenir un elefant a casa. La nena imagina el que li diu la mare. Aquesta part del conte seran les il·lustracions que estan fetes per l'autora. Hem parlat també ja amb l'autora del conte, la Inés Cor, i ens explicava que porta molt de temps volent escriure un conte i ja s'ha fet realitat un dels seus somnis després d'un procés que no ha estat gens fàcil.
Neix primer d'una il·lusió de tota la vida, perquè sempre he volgut fer contes infantils i ara per fi, per fi tinc el meu primer. I el conte en si neix de, bueno, com ens neix a tots els artistes, que de sobte ens ve una idea i pues, vaig tindre de sortir corrents a agafar un paper, un llapis i començar a fer, i tot això va ser a la Setmana Santa de l'any passat. I, bueno, ha sigut un procés llarg, tot el procés del conte, des de dibuixar, escriure, vas canviant coses i després maquetació i tot, però, bueno, ja el tinc aquí.
Un elefant a casa parla de la imaginació dels infants, del voler coses impossibles que ells creuen possibles, però també parla d'aquells infants que tot ho demanen i que tot ho volen i moltes vegades no tot pot ser. La Inés ens parla del públic potencial al qual va destinat aquest bonic conte il·lustrat.
És un conte per infants de primera infància, de 0 a 6. Jo crec que us agradarà a tots perquè les il·lustracions és on dono més de mi, perquè vull que actualment que n'hi ha contes amb il·lustracions, jo no dic que estigui millor o pitjor, però bueno, li dono un valor de fetes a mà, amb aquarela, no? Tenen aquest valor. El conte explica una nena que vol tindre un elefant a casa i simplement és una mare que li dona les seves raons de per què no en pot. La part escrita seria ben bé el que diria la mare, la part il·lustrada seria la part imaginativa de l'infant i aleshores, bueno, aquí queda la cosa, es pot tindre un elefant a casa o no es pot tindre un elefant a casa. És el somni que es pot complir, anem a per ell o no. Jo quan començo a explicar-ho als infants, el primer que els pregunto, vosaltres voldríeu tindre un elefant a casa?
Els contes sempre obren la porta als somnis que tots tenim, tan grans com petits. L'autora ens parlava precisament de la importància de saber dir no.
És un conte, per això dic que és per totes les edats, perquè potser els pares també poden raonar una mica de per què no. Per què no podem buscar els nostres somnis, com jo ara que he fet un conte, després de tants anys, no? sense tindre estudis d'il·lustració ni res, i aquí estic. Vull dir, podem arribar a tindre els nostres somnis. Ara, també el podem mirar des de l'altra banda. És un conte en el que pot ser o no pot ser tindre un elefant a casa. També podem donar raons al nen que n'hi ha coses que no es poden. Vull dir, també aquests infants que ho demanen tot reiteradament, o demanen coses que no poden, ja potser més grans, aquests infants més grans, donar-los una mica de peus a terra i dir-los, bueno, pues no tot es pot.
Un elefant a casa, 36 pàgines de conte amb úniques il·lustracions a tot color de la mà d'Inés Cor. Ella mateixa ens detallava una miqueta més aquest conte.
Són 36 pàgines, il·lustracions a tot color, a totes elles. Busco referències, això sí, sempre busco referències. Busco des de il·lustracions reals, o sigui, imatges reals, a il·lustracions d'altres persones. No, vaig buscant referències i és veritat que comences fent un dibuix, o sigui, potser fins que no ha arribat aquest he fet 10 i fins i tot els colors han anat canviant color. Ara és un gris blau. Si feia només gris, el trobava massa apagat i amb el gris blau, perquè clar, pensa que hi surt l'elefant a totes les pàgines. Si no hagués quedat molt apagat tot, i perquè té, bueno, realment és molt blanc i molt poca il·lustració amb color, però encara així s'està alegre. Bueno, i he treballat molt les ombres, les llums, es veuen les llums també molt que li donen a la cara a l'elefant, i fer el volum, no? Que tinguin volum les il·lustracions.
La Inés ens recordava la data de la primera presentació d'aquest conte, un elefant a casa.
Sí, és un llibre amb lletra de pal per primera infància perquè puguin començar prelectura. Ja que tenia tan poca lletra, he aprofitat perquè pot servir per prelectura per aquests nens que comencen, que puguin començar a llegir-s'ho sol també. Vull fer la primera presentació allà a Can Pujosa, que em fa molta il·lusió, i a partir d'aquí arrencaré. Em fa molta il·lusió perquè la coneixo des de fa molts anys. Bueno, estic emocionada que l'expliqui ella, perquè jo no l'he vist explicar el meu, vull dir, li he donat i ella l'explicarà i ja està. Jo estic emocionada a veure com me l'explicarà. Mercè explicarà un parell de contes d'elefants, després explicarà el meu, presentarà i després farem un mini taller que he fet de retallable i ja n'hi haurà firma de llibres.
Serà aquest pròxim dijous 13 de març a partir de 14:45 de la tarda a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa, que serà l'escenari de la presentació del primer conte il·lustrat de la paratana Inés Cor. La presentació anirà a càrrec de la contacontes Mercè Martínez, un acte que comptarà amb un petit taller pels infants assistents a aquesta presentació, i una vegada feta la presentació, l'autora podrà signar els exemplars.
Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.
I no marxem de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa, perquè aquest pròxim dimarts 11 de març, a partir de les 18 hores i fins les 19:30, de 6 a 7:45 de la tarda, hi haurà una xerrada molt interessant per a adults que s'anomena Nits Sostenibles. Famílies amb infants que es desperten a la nit tenen aquesta xerrada per a ells, on es parlarà de la son infantil, es desmuntaran els mites, es normalitzarà per què es desperten els petits i es coneixeran algunes claus importants per afrontar millor les nits en família. La Sònia de la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa ens parlava d'aquesta xerrada sobre les claus per descansar millor amb el teu nadó, que anirà a càrrec d'Eva Álvarez.
El proper dimarts, 11 de març, a les 6 de la tarda, tenim a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa una nova xerrada. Vindrà l'especialista i assessora de son, Eva Álvarez, i ens parlarà del mètode Connecta. Ens desmuntarà mites, analitzarem per què es desperten els petits a la nit diverses vegades i també donarà a conèixer algunes claus per enfrontar millor les nits en família. L'assessora de son ens parlarà d'una son respectuosa sense deixar de fer collit o sense destetar. Al seguir aquestes pautes, ens diu, pot ajudar a aconseguir una notable millora en el descans de la família. Per tant, dimarts 11 de març, xerrada pensada només per adults a les 6 de la tarda, amb inscripció prèvia aquí a la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butxossa. Moltes gràcies. Adeu.
Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio. Notícies comarcals.
És el moment de fer un repàs a l'actualitat de la comarca i comencem parlant de l'atur al Vallès Oriental, que continua baixant de manera accentuada. a la nostra comarca ha tancat el mes de febrer amb una reducció de l'atur significativa, situant-se en un total de 18.276 persones aturades. El descens interanual ha estat del 6,5% i una gran part dels municipis de la comarca han experimentat una bona millora. Segons les dades avançades per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, el mes de febrer ha estat positiu pel que fa a la reducció de l'atur al Vallès Oriental. El nombre de persones aturades ha disminuït en 173 persones, situant-se en un total de 18.276, amb un descens intermensual del 0,94%. Aquest descens és més acusat que en els mesos anteriors i s'uneix a la tendència caiguda interanual amb 1.276 persones aturades menys que tot just fa un any. Els municipis de la comarca han experimentat moviments diversos. Per una banda, 17 d'ells han registrat una caiguda de l'atur respecte al mes de gener. Alguns dels municipis amb descensos destacats han estat Cardedeu, amb 24 persones menys, Canovelles, amb 21 persones menys, La Llagosta, amb 20 menys, Montmeló, amb 17, Sant Celoni, amb 12. En canvi, l'atur ha crescut a 11 municipis, mentre que a Campins és l'únic que es manté estable. En termes interanuals, els descensos més importants de l'atur s'han registrat a poblacions com Granollers, amb 182 persones menys, a Mollet, amb 170 menys, a Cardedeu, amb 80, i a Montornès, amb 84, que ja havien mostrat una tendència a la baixa al mes de gener. D'altra banda, parlem de les pluges d'aquest cap de setmana, aquests últims dies, i parlem dels rius del Vallès Oriental, que van multiplicar molt considerablement el seu cabal durant les pluges de la borrasca Jana d'aquest cap de setmana. El nostre Altenes va arribar a portar 98 metres cúbics per segon, diumenge al matí, a l'alçada de Lliçà de Vall. I en el mateix període, el Congost en portava 87, a l'alçada de la Garriga. La Tordera, 30, a l'alçada de Sant Celoni. I el Mugent, 10,5 a l'alçada del nostre municipi a Paret. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, abans de l'episodi d'aquest cap de setmana, les estacions de mesura consultades no portaven ni un metre cúbic per segon. Malgrat que va ser un episodi de pluja sense gaires incidències, només entre dissabte i diumenge es van acumular 140 litres per metre quadrat a l'estació automàtica de Puigsassolles o 100 litres per metre quadrat a Tagamanent. D'altra banda, el telèfon 112 va rebre 81 trucades des del Vallès Oriental durant l'episodi de pluges que va posar en alerta tot el país des de divendres fins aquest diumenge al migdia. De fet, el Vallès Oriental va representar un 18% de les 609 trucades que va rebre el 112 durant el mateix període, només per darrere del Vallès Occidental amb 107 i el Barcelonès amb 91 trucades. Per municipis, Cardedeu, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall i Tagamanent van ser les poblacions de la comarca des d'on es van registrar més trucades, segons dades de Protecció Civil. Les incidències que van registrar els bombers durant el mateix període es compten per desenes. Dissabte hi va haver un despreniment d'un mur de pedres a la carretera BV-5114, a Fogars. A Llinars va caure un mur de contenció de terres al carrer de l'Alzina i hi va haver una inundació als baixos d'una casa de Sant Celoni. La majoria d'incidències, això sí, van ser per arbres caiguts a la C-59 a Caldes, a la BV-5114 al Montseny o per un pi que va caure a la C-1415 a l'alçada de Canovelles. I parlem també avui del tritó del Montseny, una espècie en perill d'extinció. El tritó del Montseny és l'amfibi més amenaçat de l'Europa Occidental. La seva població es limita actualment a només 8 torrents del massís del Montseny, una àrea molt reduïda de 12 quilòmetres. Per tal de revertir aquesta situació, el mes de febrer es van reintroduir 352 exemplars del tritó del Montseny al seu hàbitat natural, dins el marc del Pla de Recuperació impulsat per la Generalitat de Catalunya. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració del SOD Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i altres institucions científiques. Segons l'herpetòleg Fèlix Amat, l'espècie podria desaparèixer completament en una o dues dècades. El tritó del Montseny està catalogat com una espècie en perill d'extinció, segons el catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada de Catalunya. Des de l'any 2010 ja s'han incorporat més de 4.200 exemplars criats en captivitat amb l'objectiu de reforçar-ne la seva població. El procés de repoblació requereix una acurada selecció dels torrents més adequats per a l'espècie. Els guardes forestals del Parc Natural del Montseny fan un seguiment continu dels tritons reintroduïts a la nit. En Xavier Comas, que és guarda forestal, explicava que l'anàlisi de la disponibilitat d'aigua i altres paràmetres ambientals és clau per decidir conjuntament si la zona és òptima per a les reintroduccions. D'altra banda, en Daniel Fernández, que és coordinador de l'equip de seguiment, explica que es decideix quins animals es reintrodueixen en cada punt, basant-se en grups de cria i genètica perquè hi hagi diversitat genètica en els diferents punts. I per acabar, en Jordi Hernández, cap de conservació del Zoo de Barcelona, considera que per assegurar la supervivència d'aquesta espècie és fonamental actuar en diversos àmbits. La cria, ex situ, la reintroducció a la natura i accions al medi, la capacitació dels equips tècnics i també la sensibilització dels visitants.
El temps a RAC 107 FM.
Hola, què tal? Cap de setmana de precipitació, de molta precipitació, no només aquí a Parets del Vallès, sinó arreu de Catalunya. Una precipitació que aquí a Parets doncs, va caure més de nit. Sí que és cert que esperàvem un dissabte més passat per aigua, però la precipitació més important va quedar concentrada sobretot al llarg de les nits. Fem un petit repàs dels tres últims dies d'aquesta precipitació aquí a Parets del Vallès perquè ha estat molt destacada. Per exemple, divendres van caure 11,7 litres per metre quadrat, dissabte 16,6 litres per metre quadrat i ahir diumenge també a la matinada 27,3 litres per metre quadrat. Tot això sumat, fem uns 55 litres per metre quadrat. Excel·lents notícies, sobretot també per la manera que ha caigut. No ha fet mal, han sigut moltes hores d'anar caient precipitacions i això per les conques internes ha sigut aigua beneïda i és que hem superat ja el 40% de la capacitat d'aquestes conques internes. A més, sumats ja, fem ja que aquests últims 3 dies han aportat uns gairebé 50 hectòmetres cúbics a aquests embassaments de les conques internes. On ha plogut més? Doncs bé, per exemple, a Baget, al Ripollès, han recollit 207 litres per metre quadrat. A Puigdesolles, aquí al Vallès Oriental, 194. I, per exemple, els ports han registrat 188 litres per metre quadrat. Per tant, com podeu comprovar, ha estat doncs, una precipitació molt ben repartida arreu de tot el territori català. Temperatures al cap de setmana que han estat molt normals per l'època, amb unes màximes que han rondat entre els 13 als 16 graus aquí a Parets del Vallès. Doncs bé, comencem setmana, una setmana marcada per que no farà net del tot. I és que continuarem amb aquesta inestabilitat pels propers dies. Estem parlant d'una inestabilitat de dies que podran aparèixer ruixats aquí i allà. No seran grans quantitats, però sí que no descartem que els propers dies tinguem encara, com diem, aquells ruixats. Avui, per exemple, dilluns, ens hem despertat amb un ambient molt tapat i, de fet, la tònica serà així al llarg de tota la setmana. De fet, a la tarda no descartem algun ruixat aquí a Parets del Vallès que puntualment podria descarregar en certa intensitat. Sobretot també la precipitació quedarà també més restringida al Pirineu i Prepirineu i la neu que rondarà a partir de la corta dels 1.500 metres. De cara a dimarts, ja vindrem d'una matinada que no descartem precipitacions aquí a Parets del Vallès, aquesta propera matinada, i demà serà un dia de possibles ruixats aquí i allà, molt irregulars, i aquí al poble també poden aparèixer. Creiem que tant les precipitacions d'avui com les de demà podríem arribar a fer uns 10 litres per metre quadrat. Per tant, tot això que caí serà benvingut. I així seguirem la tendència al llarg de la setmana amb ruixats aquí i allà que podran aparèixer amb unes temperatures que tendiran a no variar gaire entre aquests 15 i 17 graus fins al cap de setmana, que sembla que al cap de setmana, sobretot diumenge, podríem baixar una mica aquestes màximes. Per tant, seguim amb aquesta dinàmica de temps més inestable a veure si al llarg d'aquesta setmana anirem sumant més litres. Com sempre, us seguirem atentament aquí a RAC 107 i a Twitter, a Meteo Parets. Que vagi molt bé.
Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
Acabem amb la punta del dia, amb la curiositat de la jornada, que avui ens parla d'un animal. Un animal que està en perill d'extinció global. El món ha perdut una altra joia de la seva biodiversitat. Ens referim al Zarapito fi, el Numenius teneurostris. És un elegant ocell migrador europeu que solgava els cels d'Europa, Àsia Occidental i el nord d'Àfrica. Durant segles, la seva inconfusible silueta i el seu bec corbat van ser una imatge habitual en els aiguamolls de Sibèria, on es reproduïa abans d'emprendre el seu llarg viatge hivernal cap a regions mediterrànies. Però alguna cosa va canviar en l'últim segle. A poc, les poblacions van anar disminuint fins que, de manera abrupta, el Zarapito fi va deixar d'aparèixer. No va haver-hi un senyal d'advertiment. No es van trobar cossos ni rastres definitius. Només el silenci, el buit de la seva absència. Malgrat dècades d'expedicions i d'estudis, la ciència ha arribat a una conclusió devastadora. L'extinció del Zarapito fi és un fet gairebé segur, amb un 96% de probabilitat de desaparició total. És la primera vegada en la història que un ocell continental europeu s'extingeix globalment en temps moderns. Però què ho ha portat a la seva desaparició? Va ser un fenomen natural o una conseqüència més de la intervenció humana? El Zarapito fi era un ocell limícola, amb una longitud d'entre 36 i 41 centímetres i una envergadura de 77 a 88 centímetres. El seu plomatge era marró, amb brins més clars en el ventre i més fosquets en el dors. La seva característica més distintiva era el seu bec llarg, corbat cap avall i més prim que el d'altres zarapitos. Es creu que migrava entre Sibèria i el Mediterrani i habitava en zones humides, marenys i estepes. La seva alimentació incluïa insectes, moluscos i petits crustacis. La seva vida estava lligada a un cicle migratori extens que el portava des de Sibèria Occidental fins a les costes del Mediterrani. Durant l'època de reproducció niava en aiguamolls i en prades de Rússia i al Kazakhstan, on trobava refugi i aliment en abundància. Amb l'arribada del fred, iniciava un viatge de milers de quilòmetres cap al sud, buscant climes més càlids a Europa i al nord d'Àfrica. No obstant això, el seu últim albirament confirmat es remunta a l'any 1995 al Marroc. Des de llavors, no hi ha hagut proves fefaents de la seva existència. Nombroses expedicions han intentat rastrejar els últims exemplars sense gaire èxit. El que una vegada va ser una espècie comuna en els seus hàbitats va desaparèixer sense deixar rastre, com si se l'hagués emportat al vent. Davant la disminució alarmant de l'espècie, l'any 2001 es va llançar el Pla d'Acció Nacional liderat per l'Institut Superior per a la Protecció i la Recerca Ambiental. No obstant això, per a llavors el mal ja era irreparable. Malgrat els intents de restaurar hàbitats i protegir les poques zones on encara es tenia l'esperança de trobar exemplars, el Zarapito fi no va donar senyals de vida. Des de l'any 1500, els científics calculen que han desaparegut del planeta Terra més de 150 espècies d'ocells. No obstant això, l'extinció del Zarapito fi té un significat especial. És la primera vegada que un ocell continental europeu desapareix globalment en temps moderns. El seu cas és un advertiment de les conseqüències de l'activitat humana sobre la biodiversitat i dels fràgils que poden ser els ecosistemes quan no es protegeixen adequadament. El Zarapito fi depenia dels aiguamolls per a la seva reproducció i descans durant la migració. I no obstant això, al llarg del segle XX, molts d'aquests ecosistemes es van drenar i es van convertir en terres de cultiu o zones urbanitzades. Les estepes kazakhs, que solien ser el seu refugi, es van transformar en camps de blat, eliminant el seu hàbitat de cria i reduint dràsticament les seves possibilitats de supervivència. D'altra banda, paradoxalment, a mesura que la població del Zarapito fi disminuïa, la caça dels seus exemplars s'intensificava. Considerat un trofeu per a col·leccionistes i caçadors, la seva escassa desconfiança cap als humans el va convertir en un blanc molt fàcil. Durant anys va ser una espècie comuna en els mercats d'ocells al sud d'Europa, on es venien les seves pells sense consciència del mal que això causava. Així mateix, el canvi climàtic va agreujar encara més la crisi del Zarapito fi. Alteracions en les temperatures i en la disponibilitat de recursos van afectar les seves rutes migratòries i la supervivència de les seves cries. La falta de zones humides adequades i la modificació dels patrons climàtics van acabar per afeblir encara més una població que ja estava de debò en perill. El Zarapitofí va desaparèixer, ha desaparegut, però la seva història ha de servir com un crit important d'atenció força urgent. La pèrdua d'una espècie no és només una estadística, és la fi d'un llinatge evolutiu que va trigar milions i milions d'anys a formar-se. És la desaparició d'una baula dins d'un ecosistema interconnectat que, en afeblir-se, pot desencadenar conseqüències impredictibles per a altres espècies i per a l'equilibri de la naturalesa en conjunt. La conservació no ha de ser una acció tardana, sinó un compromís constant. Esperem que trobin indicis de que ha tornat aquest Zarapitofí, aquesta joia dels ocells en el món animal, dol per aquesta desaparició, en aquest cas en extinció, que sembla que és global.
Cada dia a la una de la tarda, Notícies Migdia. I a 8:15 del vespre, Notícies Vespre. Amb tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental, a RAP 107 FM.
Amb la punt del dia, amb la curiositat de la jornada, punt i final al nostre informatiu d'aquest dilluns 10 de març de 2025. Com sempre, gràcies per seguir les notícies a través de RAP 107. Us deixem ara amb tota l'actualitat esportiva del dia.
Fins aquí l'informatiu Notícies Migdia. Tornem amb més actualitat informativa a les 4, a les 6 i a 8:15 del vespre amb l'informatiu Notícies Vespre. RAP 107, els esports.
I si diem que l'handbol Parets es mostrava una mica irregular en alguns partits, hem de dir que la setmana passada tenia moltes baixes, en va recuperar alguna, doncs van ser capaços de guanyar a tot un Sant Martí Adrianenc B 32-30. Josep Manuel Herrero, què tal, com estàs?
Què tal, bon dia.
Molt bon partit l'altre dia.
Sí, la veritat és que sí, vam jugar molt bon partit. Sobretot la primera part, que vam aguantar molt bé, que el Sant Martí va posar un ritme bastant al partit, i el vam aguantar molt bé, inclús vam anar a la mitja part guanyant el marcador. Després, a la segona part, vam tenir una mica de continuïtat, també vam trobar amb un Eric que s'ha molt enxufat amb atac, i la veritat és que el Sant Martí no el va poder parar.
Això volia dir l'Eric, Eric Pérez Vera, que és, no, em sembla que és juvenil encara.
Sí, és un nano que és juvenil el segon any. Ja porta, ja l'any passat, quan era el primer any, ja va jugar algun partit amb nosaltres. Ja porta temps que entre entrant en convocatòries, doncs ara s'està convertint en un jugador important, perquè nosaltres, evidentment, estem en baixa de la primera línia per el tema lesions, i s'està convertint en un jugador important.
Ah, l'altre dia veu Eric va estar molt bé, veu està molt bé en atac. En defensa també veu estar molt bé, eh?
Sí, la defensa de la porteria es va entonar molt. L'Àlex, diguem-ne que a final de la primera part i durant la segona part va estar molt bé. La porteria va estar molt bé. I l'Àngel i el Gerard Martínez al centre de la defensa també. Va veure algunes errades al segon de la segona part i tal, però que són normals, diguem-ne, que són dintre de la normalitat. Però vam estar un to molt alt durant tot el partit.
És que jugàveu contra un equip molt bon, jugadors molt bons, eh? Hi havia un que em sembla que es diu Max, que és molt bon atac, vull dir, però els veu aturar, almenys a la resta, bastant bé.
Sí, és un equip, un segon equip, que ve amb jugadors habitualment que sempre estan a jugar a lligues catalanes i algunes Barça i coses d'aquestes, jugadors joves, sobretot físicament molt poderosos, que al final són jugadors que s'estan preparant i que inclús alguns ja estan jugant a Primera Nacional en primer equip.
Bueno, això ha provocat que, bueno, mira, el Creu Alta va perdre, us acosteu, esteu a 3 punts de l'Egara.
Sí, ara ja estem a 3 punts de l'Egara, estem a 3 punts
del Sant Martí.
També, bueno, del Sant Martí, del segon i el tercer. Bueno, ara venen partits molt importants perquè són desplaçaments complicats, com aquest cap de setmana a la Roca, que no deixa de ser un desplaçament sempre complicat, que a casa vam empatar. Doncs i a veure com estem, no? Perquè a vegades ara sí que depenem molt del tema, sobretot de les lesions, si anem recuperant gent o anem incorporant gent, i no patim més lesions, perquè ara ja estem al final de temporada, que juguem tot.
Està fent una temporada irregular, la Roca?
Sí.
Almenys uns resultats molt desiguals, no? Sembla que...
Sí, jo suposo que quan pot dependre la gent del Nacional, doncs juga d'una manera i quan no té gent del Nacional juga d'una altra.
Clar, aquí el problema és que tindràs segurament alguna baixa important.
Sí, possiblement el Luis Macarro, vam patir la lesió del Luis Macarro, que possiblement no tenim resultats encara, perquè té una inflamació bastant important del genoll, i no sabem si podem disposar no només aquests partits immediats, sinó ja del que queda el resta de temporada.
Vaja. I el Dani, que esperarem si rep sanció o no, oi?
Sí, va tenir un percance al final del partit i mirarem si té algun tipus de lesió o no.
Bé, esperem que no tingui en aquest cas sanció greu a aquest jugador de, com dèiem, de l'handbol a Parets, que recordem juga la setmana que ve a la pista de la Roca, sempre una pista molt, molt complicada. José, que vagi tot molt bé.
Perfecte, moltes gràcies.
Al final, victòria molt merescuda d'aquest equip de l'handbol Parets contra un rival, el segon classificat d'aquesta categoria. Es va fer un molt bon partit tant en atac com en defensa, i ho deia el mateix José, el gran Eric Pérez, que va marcar 8 gols. Cristian Ruiz va marcar 3, també va ajudar Lucas Puente, Izan Forner, Daniel Macarro amb 3 gols, Lluís Macarro amb 5, Joel Pérez també va jugar, el germà de l'Eric, Gerard Martínez, Gerard Nicolás, Jore, que va marcar un gol, Carlos Galán amb 5, Marc Belmonte amb 2, Àlex Jiménez, el porter, Ángel Martínez amb un gol i Kevin Zafra amb 4 gols. 32-30, victòria d'aquest equip de l'handbol Parets, i vam parlar precisament amb l'Eric Pérez, el màxim anotador, del màxim golejador de l'equip de l'handbol Parets.
Bueno, nosaltres ja sabíem que seria un partit contra un rival molt complicat, que està dels primers classificats, i així va ser un partit molt disputat i molt tens. A part, nosaltres anàvem moltes baixes, sobretot a la primera línia. Teníem aquest factor de que, com ja els hi vam guanyar l'anada i ells segurament han perdut molts pocs partits a casa, ja venien amb un pèl més de motivació. I això va fer que nosaltres haguéssim de donar un extra. Vam fer un partit molt seriós, sobretot en defensa, i vam tenir molt poques errades en atac, i això va ser molt important, perquè ens va permetre anar durant tot el partit amb un parell de gols d'avantatge, però no vam aconseguir fins al final anar-nos en el marcador. Jo, per la meva part, estic molt content de poder ajudar l'equip, i sobretot pel partit d'ahir, que era un partit que, veient com estava, és dels que t'agrada guanyar. I per un juvenil, poder viure això, un partit tan tens, i acabar-lo guanyant contra algú que el tens a dalt de la classificació, sempre és una molt bona experiència que en el futur estic seguríssim que ens servirà personalment, i m'alegro molt d'haver pogut gaudir aquest partit com a jugador.
Felicitats a l'Eric Pérez Vera, partidàs, tant ell com el seu germà, també van ajudar molt al segon equip. També parlava amb en Kevin Zafra.
Doncs sí, Carles, estem patint certes baixes a l'equip que no ens estan permetent tenir aquesta regularitat de resultats que vam poder aconseguir a la primera volta, no, de la Lliga. Però, bueno, tirem endavant amb el que tenim, amb el que podem, i fer el millor possible a cada partit. Però clar, troba rivals molt bons a tota la Lliga. És igual que juguis contra el primer o el segon, com poden ser Bordils o Sant Martí, que són rivals molt durs, però després t'arriba Cornellà, que està més a baix a la classificació, i venen també forts. No et pots permetre el luxe de relaxar-te en cap moment. Però bueno, tirem endavant amb tot l'esforç i totes les ganes que tenim, i intentar lluitar per estar el més a dalt possible. Que es donen resultats i que es dona perfecte. Que no, nosaltres sempre haurem aportat el màxim que hem pogut.
També parlàvem amb en Cristian Ruiz.
Molt bé, la veritat que el que tu has dit, a vegades fem un partit horrorós contra un rival més tubet, i contra rivals més durs ens creixem, ens fem més forts i traiem els partits. I el partit d'ahir, doncs, va ser un d'aquests partits molt, molt macos de jugar, perquè venia el segon classificat, un equip molt dur, que jugava molt bé, molt capaços, que ha guanyat pràcticament a tots els equips de la Lliga. I vam venir aquí i vam jugar un partit molt seriós. La primera part, una defensa molt bona, un atac molt fluid i encara que, evidentment, la seva defensa també era molt, molt bona, però bueno, una miqueta millor. I la segona part, doncs bé, intentàvem mantenir i gestionar el petit avantatge de 2-3 que teníem, i amb situacions de vegades molt simples, no? I amb l'ajuda de l'Eric, que va fer un partit colossal, la veritat que li entrava tot, feia el que volia. Va tenir un d'aquells partits que si la tira d'esquenes la fica a la porteria, perquè és que va ser increïble. Però bueno, molt agraïts, perquè clar, que els juvenils pugin i ens ajudin, els veteranos ens agrada molt, perquè ja veiem un relleu prop, i això sempre agrada a la gent de la casa. Així que molt contents, i ara preparar, pues, el següent partit, que ve la Roca, encara que tenim baixes, perquè el Lluís pinta lesió, Dani Macarro pinta ascensió, i a veure com estem els lesionats i els recuperats, i a veure si podem fer un bon paper a la Roca.
I també ens parlava en Carles Galán.
Doncs victòria importantíssima ahir per nosaltres. Tornem a recuperar la confiança que necessitàvem després de perdre la setmana passada. I molt bon partit a nivell defensiu, a nivell d'atac, a nivell de porteria. Crec que vam ser superiors tot el partit i res, continuem. Continuem lluitant per la part alta i a mantenir aquesta línia.
A la resta de la jornada, Sant Joan d'Espí 30, Lleida 27, Valldorès 33, Terrassa 32, Llavaneres 22, Esplugues 18, Bordils 37, Creu Alta 27, Poblenou 28, Egara 35, Fornells 30, Les Franqueses 30, Únic, Rep i Cornellà 28, Mubac, La Roca 28. A la classificació, Bordils amb 37 punts, 31 el Sant Martí, els mateixos que l'Egara, 29 el Creu Alta i amb 28 el Parets. Propera jornada, en aquest cas el Parets, jugarà jornada 23 a la pista de La Roca, partit que jugarà dissabte a 7:45 del vespre. La gran notícia va ser la victòria del sènior B de l'handbol Parets, la primera de la temporada i, a més, en un partidàs en atac, 39-32 contra el club handbol Sant Llorenç B. Un partit on van jugar Guillem Herrera, Joel i Eric Pérez, que també estaven al primer equip, Ferran Martínez, Grau Puertolas, Daniel Marín, Joan Soler, Eric Benítez, Max Boeck, també en Lucas Fernández i en José Luis Benítez. 39-32, victòria al final d'aquest equip que es mereixia ja aquesta victòria. Tomàs Mendieta ens parlava precisament d'aquesta victòria contra el Sant Llorenç, la primera de la temporada.
Gran partit, molt bon partit per part dels nostres avui aquí a casa contra el Sant Llorenç, un partit que teníem molt clar que havíem de treballar, que havíem de tirar endavant el partit per intentar encara matemàticament poder lluitar per la permanència. Sabíem que era un equip que corria molt, un equip molt jove, molt, molt, molt jove, que corria moltíssim, que era un equip potser defensivament no tan fort. De fet, hem ficat 39 gols, que no ho hem fet en tota la temporada. Ofensivament era un equip que treia molt bé el contragol, té gent als extrems molt bons finalitzadors.
A pesar de ser un equip no precisament dels més fluixos de la categoria, l'equip va fer un partidàs.
Crec que va sisè o setè a la taula, i no és de casualitat, és perquè ha tret molt bons resultats amb equips molt, molt complicats, i bueno, és per això, que és un equip molt jove i un equip que corre molt i molt bé. Bé, una primera part molt, molt disputada. Em sembla que en cap moment es van posar per sobre nostra, però sí que vam estar dos amunt, una amunt. Una primera part molt, molt, molt completa, molt completa. Defensivament, bueno, ens han ficat 32 gols, però la primera part ha sigut una primera part molt, molt completa. Sí que encara comencem a tenir o continuem tenint problemes amb el tema del pivot, del desdoblament. Bueno, plantegem una 5-1 i encara se'ns complica més una mica més el tema, però bueno, molt bé, una primera part molt, molt completa en defensa, en atac molt bé, tot rulla molt bé, la sort de tenir l'Eric Pérez Vera del juvenil, que ens ajuda un muntó, ens ajuda a dosificar molt, 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 molt l'atac, a desatascar els problemes que tenim moltes vegades en la primera línia.
Partides de l'Eric, tant en el primer equip com aquest equip B.
I un grandíssim treball del nostre extrem, del Guillem, que va ficar 11 gols i ho va fer molt, molt, molt bé, molt bé, molt bé. I la segona part, doncs, bueno, em vam dedicar a això, a mantenir el resultat una mica, a fer una mica més gran la diferència. Ells ja van començar a precipitar-se, a treure, el que fan molt bé era treure el contragol, van començar a precipitar aquestes accions, van començar a perdre més pilotes i, bueno, al final va ser tot molt bé perquè vam començar a fer molt gran el marcador. Crec que vas posar 8 o 9 o 10 per sobre, algo que nosaltres no estem acostumats, i em va permetre pues, començar a donar minuts a gent que normalment no els té i poder jugar més molt tranquil·lament. La veritat és que sí que és veritat que és un fet, el fet de poder jugar un partit, a disputar-lo i trobar-te tant avantatge al marcador i veure que estàs fent molt bona feina, que hi ha molt bon treball, que estàs jugant contra un rival que està molt per sobre teu a la taula i que veus que en un partit veus la diferència, perquè vam marcar les diferències des d'un principi, i veus que realment a l'equip que portes és un equip que té molt, que és molt més poderós del que estem demostrant a la Lliga, pues et dona pues, això, el marge de poder treballar molt més tranquil·lament.
Un Tomàs Mendieta que es mostrà molt orgullós del seu equip.
Sí que és cert que, pues això, que quan hi ha un partit tan bonic, tan maco, que saps que el teu equip és capaç de fer i veus que al final aconsegueixes plasmar-ho en un resultat, i a més contra un equip que no és de la part de baix, sinó és una part de la part mitja cap a dalt, i veus que l'equip competeix, que ho fa superbé, que no hi ha cap però, no hi ha cap com, sinó que tot el que surt és positiu, doncs pues, molt bé, la veritat és que molt bé. Ja et dic, és un tema de, pues això, de tenir banqueta, que durant l'any no l'hem pogut tenir, les lesions tampoc ens han respectat gaire i això. I ara, pues, intentar treballar, jo continuo lluitant per la permanència a la categoria, que espero que es dongui, i ara ens queden dos o tres partits molt importants, perquè guanyant la setmana que ve, guanyant la setmana que ve a Santpedor, ens posem a 2 punts, i la següent setmana juguem contra Pau Casals, que seria el penúltim, i ens posaríem per sobre d'ells. És a dir, tenim possibilitats matemàticament, podem lluitar encara per la permanència, de fet lluitarem, i res, que bueno, el que et vaig comentar al principi de temporada, que tinc molta confiança en aquest equip i que si no mantenim la categoria, com a mínim sabré que ha sigut competint i no ha sigut per un fet que no tenim potencial.
Vital, el partit la setmana que ve al camp de la pista del Santpedor.
M'agradaria molt remarcar la presència dels juvenils, especialment potser la d'Eric Pérez, però sí que és cert que tant Gerau com Lucas, com Eric, el fill del porter, de José Lu, Cito, bueno, que van fer un paper extraordinari. Feia molt de temps que no veia els juvenils tan endollats amb el senyor B. A més, van pujar moltíssimes ganes. Joel va fer un partidàs també a la porteria, que també val a dir que és un baluar molt important tenir una porteria amb gent jove i gent amb aquest talent, i això, o sigui, remarcar sobretot l'actitud dels juvenils, no? Sí que és cert que sense l'experiència i sense el handball que hi ha amb els més veterans no aconseguim fer el xup-xup necessari, no? Però sí que és cert que aquest diumenge, o sigui, aquest dissabte, perdona, ha sigut bueno, el còctel perfecte.
També ens parlava el porter del sènior B, José Luis Benítez.
Doncs sí, al final vam assolir la victòria aquest cap de setmana, per primer cop a la Lliga, i estem molt contents, la veritat, amb moltes ganes de continuar guanyant. Va ser un partit que vam controlar des del principi a la fi. La veritat, en defensa vam estar molt bé, gràcies a Dani Marín i a Max, que vam aportar, bueno, la seva experiència i fortalesa, no? I a l'atac, doncs, que és, normalment és la cosa que tenim més, més baixa, més fluixa, doncs vam estar bastant bé. I la diferència d'aquest partit vers els altres, doncs, va ser que la segona part, doncs, van continuar al mateix nivell de la primera, que normalment sempre baixem bastant, ja sigui físicament o mentalment, baixem bastant a la segona, i aquest cop va ser impressionant, perquè vam estar tot el partit, bueno, 39 gols, no? Això és una barbaritat, no? Vam estar molt bé. Destacar també l'extrem, el Guillem, amb 11 gols, això és una passada. I res, tio, molt contents, i ara sí que tenim, bueno, esperança, no?, de poder, a veure si podem continuar la categoria, no? I res, ja està. Continuar lluitant. Vinga, adéu.
Doncs partidàs d'aquest handbol Parets, que va aconseguir guanyar el seu partit, i el primer partit de la temporada, i Tomàs Mendeta, que no es rendeix i pensa que encara l'equip es pot salvar.
Notícies.